Indrets. El programa que t'apropa racons amb encant de la nostra diòcesi d'Urgell.
Hola, molt bon dia. Iniciem el programa Indrets, que avui ens portarà fins al Santuari de la Mare de Déu de Núria. L'Àlex Alsina és el control tècnic, que els parla Carme Bonet. La vall de Núria és una vall pirinenca situada al terme municipal de Queralbs, a la comarca del Ripollès, a les comarques gironines, situada a una altitud de 1.964 metres sobre el nivell del mar, envoltada per cims de gairebé 3.000 metres on neixen multitud de fonts i torrents. Arribem, doncs, al Santuari de la Mare de Déu de Núria, un lloc de pelegrinatge concorregut. Ofereix un recer espiritual d'un santuari marià d'arrels i tradicions antigues. És espai idoni per organitzar-hi recessos i dies de meditació i pregària. Els preveres i l'equip que en té cura estan a la vostra disposició per oferir-vos un ambient d'espiritualitat amb una litúrgia sòbria i viscuda i solemnitzada per música d'orgue. A Núria s'hi celebren tres festivitats destacables. El 29 de juny, antigament en aquesta data, es tornava a obrir el santuari i es pujaven de nou els ramats a les pastures de muntanya. Ara es continua celebrant aquest dia amb la missa solemne i la benedicció de pans i farinetes. L'1 de setembre és la diada de Sant Gil, en què es celebra la festa dels pastors. Antigament, aquest dia es donava per acabada la temporada de pasturatge d'alta muntanya. I el 8 de setembre es commemora el dia del naixement de la Mare de Déu, amb un aplec on participen nombroses persones batejades amb el nom de Núria. Acabada la missa, es du la imatge de la Mare de Déu fins a l'ermita de Sant Gil, on se li canten els goigs. En parlem amb el capellà custodi del Santuari de la Mare de Déu de Núria, amb mossèn Joan Parera. Bon dia.
Molt bon dia.
Per situar-nos i centrar una mica el tema, parlem dels orígens de la Mare de Déu i del Santuari. Què en sabem?
Els orígens es queden en una història molt llunyana, molt remota, sense documentació del temps, no? Només sabem que al segle XII sí que ja es va instituir la festa patronal de la Mare de Déu, el papa Alexandre III, que sigui el dia 8 de setembre. Abans, la història de Núria es perd en els temps remots, no? El que sí diu la llegenda documentada molt més tard és que hi va anar Sant Gil, no? Sant Gil, un abat benedictí, va Núria cercant silenci, i un cop allà, doncs, es troba que hi ha només els pastors que no coneixien la fe cristiana i els evangelitza. Els evangelitza d'una manera molt senzilla, resumidament, no? Fent una imatge de la Mare de Déu, després fent una creu, una campana i una olla. Amb la creu, doncs, ensenya la fe, amb la campana, que és el primer objecte, els crida, els convoca, els reuneix, i amb l'olla, doncs, prepara un àpat comú. I aquesta és la memòria més antiga, que d'altra banda són signes molt cristians, no? O sigui, la campana que ens crida, que es figura la veu de Déu, que ens convoca, la creu, que és la fe, i l'olla, que és compartir l'àpat de família.
Pel nostre bisbat d'Urgell és molt important la Mare de Déu de Núria.
És la patrona. O sigui que des de l'any, a veure si ho recordo bé, crec que vam fer el cinquantenari ara l'any 2007, per tant, el 1957, si no m'equivoco, va ser declarada patrona del bisbat d'Urgell. El 1956, exactament, no? També popularment se li diu la reina o la regina del Pirineu. És una Mare de Déu que uneix tots els cristians, diríem, de les muntanyes, i el bisbat d'Urgell antigament agafava encara avui una mica la Cerdanya, que en diem espanyola, però antigament agafava també la Cerdanya francesa i, bueno, fins a la Vall d'Aran, no? Uh-huh. És bonica aquesta imatge de Maria que està a la muntanya i que, doncs, presideix tots els cristians que, des d'una banda i l'altra de la carena, doncs, s'apleguen en una diòcesi, no? Sí, sí.
Què en podem destacar d'aquesta imatge? Què ens transmet?
Aquesta imatge transmet una dona, jo diria, treballadora del seu temps, no? Unes mans grosses, unes faccions, podríem dir, una mica dures, però al mateix temps molta proximitat. Jo de vegades dic als pelegrins, quan els hi comento la imatge, dic, aquesta Mare de Déu no és una dama, sinó que és una pastora, no? Fins i tot porta una capeta que fa pensar en aquella capeta que porten els pastors per protegir-se de la pluja, no? D'altra banda, per exemple, ensenya, doncs, tota la cabellera, pràcticament. Té una corona molt petiteta a dalt, no porta vel. També se li veuen les orelles, cosa que no és normal en una imatge romànica. Tota ella, doncs, transmet proximitat i transmet, jo suposo, doncs, el model de dona, no?, d'aquella època, del segle XII-XIII, no?, que havia de ser molt, molt forta, molt valenta, havia de tirar endavant, doncs, les famílies, tenir fills, fer-los créixer, etc. No? Però potser el més important que voldria subratllar és la serenitat que transmet el seu rostre, amb una mirada molt incisiva, molt contemplativa, i un petit somriure que s'insinua amb els seus llavis transmeten, doncs, com un consol, no? Ja ho diem, no?, de la Mare de Déu, que és el consol dels pecadors, que és el refugi de l'Església. I, d'altra banda, doncs, amb quina fermesa agafa el seu fill, el nen Jesús, i el mostra, doncs, a tots els pelegrins. Vaja, en definitiva, jo crec que és una imatge molt especial, molt única amb el seu gènere, que transmet aquesta pau i aquesta acollida que sempre ens fa la Mare de Déu.
És una Mare de Déu de sempre molt venerada, no només pels ciutadans del nostre bisbat, sinó que arriba més enllà, aquesta veneració.
Sí, és molt famosa, per dir, no? Antigament, poder sí que era més reduïda a l'àmbit així regional d'aquí dalt, no?, de la muntanya, però de mica en mica, a través dels segles, i sobretot també amb el descobriment, amb la Renaixença, podríem dir, que Catalunya descobreix el seu Pirineu, descobreix les seves muntanyes, la seva manera de viure, de construir cases, de pregar, de cantar, doncs jo diria que és el gran boom, per dir-ho així, de la Mare de Déu de Núria, no? És quan es comença, doncs, a pensar, doncs, en uns edificis més grans, en una església més gran, en unes cases d'hostes, d'acollida. Sí, jo diria segle XIX, segle XX, agafa ja una volada molt gran. De totes maneres, anteriorment, sí, doncs és també una Mare de Déu molt venerada pels seus miracles, pels seus favors, i ens consta en el llibre del doctor Marés, doncs ens consta unes grans llistes de miracles i favors atribuïts a la intercessió de Maria.
I acudeixen molts devots i s'hi fan força pelegrinatges durant l'any?
Sí, és un degoteig constant, potser no tan massiu com devia ser, suposo, fa 40 o 50 anys, però és un degoteig constant, sí, sí, de parròquies, grups parroquials, congregacions, capellans, famílies, grups més petits, grups més grans, que s'hi pugen a visitar la Mare de Déu. Anar a Núria és tot una, podríem dir, tot una cerimònia, no?, que comença amb el viatge, segueix amb el cremallera, perquè has d'agafar el cremallera per anar a Núria, o bé anar-hi a peu, després, doncs, s'entra a visitar la Mare de Déu en el cambril, es fa el petit ritual de posar el cap a l'olla, és la pregària en la qual doncs, els fidels, els pelegrins, demanen favors a la Mare de Déu, i es fica el cap a l'olla, es toca la campana, i també doncs, moltes parelles que desitgen rebre un fill, doncs el demanen aquí a Núria, no? I bé, jo constato que són moltes les parelles que després venen amb el nen contentes a donar gràcies a Déu, no? Bé, és una cosa que un fins que no ho veu no s'ho creu, no? Que realment aquesta presència de Maria Núria doncs sigui tan fecunda i convoqui tantes persones.
El dia 8 de setembre és que se celebra la festivitat de la Mare de Déu.
El dia 8, sí, és el dia propi de la seva festa. És, aquí es diu molt que és el dia de les Núries, no? Perquè sobretot tenen moltes dones, nenes, que es diuen Núria, i tenen, per dir, el petit privilegi de portar en processó la seva patrona fins a l'ermita de Sant Gil. S'ho van tornant. És un dia molt bonic, realment molt familiar, molt entranyable, que podríem dir que en Orient no es fa res d'especial, no? Venen els pelegrins, troben aquest temple doncs, a 2.000 metres d'alçada, entren, preguen, gaudeixen del paisatge, gaudeixen del lloc, de la frescor del lloc, i ja està, no? I això ja fa festa, això ja dona joia, això, i després la participació, lògicament, de l'Eucaristia, de la missa, de la pregària. Bé, és una festa, doncs, com deia, molt entranyable i molt sentida.
Uh-huh. En el decurs de l'any, però, també s'hi duen a terme altres celebracions.
Sí, les dates més significatives són Sant Pere. Sant Pere és el dia que clàssicament s'obria el santuari. Ha quedat la festa amb una recepció dels pelegrins, als quals se'ls ofereix farinetes i panets beneïts. Celebrem la missa. Aquest any hem estrenat uns goigs composats per mossèn Pau i mossèn Brascó. Els hem estrenat perquè no en teníem caps i ara almenys li podrem cantar doncs, a Sant Pere els seus gojos de Núria. I aquesta és la primera, diguem, l'obertura. Després, com a festa significativa, a part del 15 d'agost, la festa de l'Assumpció de la Mare de Déu, la que ve després seria el dia de Sant Gil. El dia de Sant Gil és la festa major de Núria, en el sentit més oficial i en el sentit doncs, més ple de la paraula. No? És el dia que ve el senyor bisbe a presidir la missa. Antigament era el dia que doncs, es feia la festa dels pastors, de tots els ramats que havien estat pasturant durant el juliol, durant l'agost, doncs, es tornaven a reunir preparant-se ja per la baixada. I també tenim la presència de les autoritats que actualment gestionen Vall de Núria, doncs, que és Ferrocarrils de la Generalitat, i doncs, es fa una festa molt bonica amb la celebració de la missa, amb la visita als llocs, si hi ha alguna novetat, s'ha fet alguna millora, doncs és una festa molt, molt massiva d'altra banda i amb una gran celebració. S'acaba sempre també amb la processó cap a l'ermita de Sant Gil. I després l'altra és la Mare de Déu, que ja n'hem parlat, i que aquest any doncs, també volem, com que farà 100 anys que es va traslladar la imatge de la Mare de Déu a l'Església Nova, doncs aquest any doncs, li regalarem a la Mare de Déu una sardana que té lletra de mossèn Pau i música de mossèn Mesalles. Bé, doncs sí, sí, són aquestes, podríem dir, 3-4 grans festes de l'estiu.
Continuem el programa Indrets, avui fent estada al Santuari de la Mare de Déu de Núria i parlant amb mossèn Joan Parera. Ara ens parlarà d'aspectes més culturals, com que el Santuari de la Mare de Déu de Núria alberga la talla romànica, que l'església actual es va inaugurar l'any 1911, poc després es va afegir l'hotel i es va iniciar la construcció del Via Crucis, obra que no s'acabaria fins al 1963. L'any 1931, a l'habitació número 202 de l'hotel, es va redactar el que seria l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que va quedar ratificat a les urnes el 2 d'agost de 1931 i aprovat per les Corts Generals el 9 de setembre de 1932. Abans parlàvem de la importància de la Mare de Déu de Núria des del punt de vista espiritual, però també la té des del punt de vista patrimonial.
Sí, és un patrimoni realment, jo diria, no solament artístic, no, que ho és, però és una història, és un, no sé, com el Camí de Sant Jaume, per dir, no, que té una dimensió europea i internacional. Núria és més petit, és més local, si volem, però és un camí que puja a la muntanya i que és un camí que fa mil o dos mil anys que la gent hi va passant per anar a un lloc, doncs, i pregar i trobar aquesta presència de Déu en el seu cor, no? Els edificis, evidentment, actuals són del segle, la majoria són del segle XX. L'església es va acabar el 1911, una església gran, així una mica, doncs, ja tipus gran santuari. Les instal·lacions són del segle XX actuals. L'edifici el va fer Josep Danés, l'arquitecte diocesà. També les estacions d'esquí són del segle XX. Es va començar a practicar aquest esport, doncs, en el segle passat. L'únic edifici més antic seria l'ermita de Sant Gil, que es considera el més antic de Núria i que alberga, doncs, la relíquia actualment, un dit, un os del dit de Sant Gil, que va ser un regal precisament de l'església de Sant Gil, Sant Gil d'Ugart, de França, a la Provença. Sí, és un patrimoni, evidentment, però és un patrimoni, podríem dir, molt simbòlic, no? Més que en grandesa.
La Mare de Déu sí, però que conservem l'original, la del segle XII.
Sí, la imatge original es conserva i tant.
Que va, en un temps també se la van endur per preservar-la, després sí, la van tornar...
Sí, aquesta Mare de Déu és molt pelegrina. S'ha escapat o s'ha amagat dues vegades, no? Una perquè la volien cremar i no va voler que la cremessin. Va ser mossèn Bonaventura Carrera que se la va endur cap a França, pel Coll de Finestrelles, perquè no la cremessin. Va estar uns anys a Suïssa. I aquesta és una ocasió. I l'altra va ser, doncs, l'any 67, l'any 1967, en què, doncs, clandestinament la van segrestar uns quants perquè, per temes, podríem dir, més sociopolítics, no? I aleshores, podríem dir, la Mare de Déu es veu que quan veu que hi ha una mica de mala maror, doncs s'escapa, no? I el fet és que la tenim allà dalt una altra vegada i mira, superant les vicissituds de la història, no? Ella està allà, voltada de soledats, com diu Joan Maragall. Llavors venen les ciutats, no? Volguem dir, acollint tothom que hi va allà i perquè s'hi senti bé, perquè senti la presència de Déu, no?
Perquè el santuari i les edificacions que hi havia al seu voltant van ser enderrocades també, no? En alguns moments de la nostra història.
O sigui, el que ha tingut Núria és que a mesura que hi ha anat més gent, doncs, esclar, han hagut de reformar, d'ampliar. Aleshores, el segle XX és quan Josep Danés fa aquest gran edifici, que ara té forma d'U, però que es veu que en el primer moment havia de ser un edifici com tancat, quadrat, es va deixar obert, jo per mi encertadament, amb la intenció de fer allà com una petita ciutat, gairebé, no? Aleshores, això vol dir que van enderrocar tots els edificis anteriors. Això és, ja ho sabem, aquests llocs que hi va tanta gent, amb les noves necessitats i les noves exigències de l'època, doncs s'han de posar al dia els edificis, no? I això Núria s'ha fet molt. Primer va començar al segle XII, que sabem que hi havia un domus hospitalis, una casa per als pelegrins, per hostatjar els pelegrins, no? I de mica en mica això s'ha anat ampliant, renovant, es va fer el llac també, crec que va ser l'any 1958. Bé, en fi, que és una reforma constant. Ara sembla que aquest edifici del Josep Danés ja no el pensem tocar, no? Perquè s'ha anat renovant molt i és molt confortable i fa un servei molt bo a tots els que s'estatgen a l'hotel, passen allà algun dia. En fi, és la vida, no?, que demana anar renovant i anar, doncs, reformant.
El Santuari de la Mare de Déu de Núria és un lloc emblemàtic per Catalunya, no només des del punt de vista espiritual, sinó perquè aquí també hi va tenir lloc un fet important de la història del país.
Sí, van redactar el grup de polítics d'aquell moment i van redactar l'Estatut d'Autonomia, que com passa ara, després també el van anar polint, com si diguéssim, no? Sí, es conserva, se sap l'habitació en la qual van treballar, i això és, clar, honora també aquest lloc, perquè vol dir que no solament, com dius, Carme, no solament té un significat religiós, sinó també polític, en el sentit aquest, no?, que en uns moments importants per Catalunya, doncs, Núria, que feia poc que havia inaugurat el Cremallera, també en aquest sentit era un Cremallera flamant, no?, doncs va acollir aquest grup de polítics, que ara tampoc et sé dir la llista, però que es van reunir i van redactar amb aquest ambient de silenci i de majestuositat de la naturalesa, no? Per això ara hi ha actualment allà a Núria el Saló de l'Estatut. Saló de l'Estatut és un saló d'hotel amb sofàs, amb butaques, destinat també a poder rememorar a través de panells i de vitrines i de pòsters a l'època, doncs, aquell moment tan important que després va ser estroncat, ja ho sabem tots, per la història del país, però que és important que ho coneguem, no?, que coneguem com vivia Catalunya, doncs, aquells moments, amb quin entusiasme, amb quina il·lusió de poder recuperar, doncs, les llibertats perdudes, no? En efecte, vull dir, Núria és un testimoni d'aquest moment important per la nostra història.
Gràcies, mossèn Joan Parera, per haver-nos acompanyat i explicat tantes coses sobre el Santuari de la Mare de Déu de Núria.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Ara continuarem amb l'alcaldessa del municipi de Queralbs, on està situat el santuari, Amima Constans, amb qui acabarem la nostra visita d'avui amb el programa Indrets. El Santuari de la Mare de Déu de Núria és el principal atractiu de visitants de la vall. Milers de persones, atretes per la devoció de la Mare de Déu i per trobar un lloc de tranquil·litat, visiten l'indret. A l'estiu es calcula que unes 2.000 persones diàries. També hi trobem l'estació de muntanya de la Vall de Núria, on es pot gaudir durant tot l'any d'activitats per a tota la família relacionades amb la natura, la neu i l'alta muntanya. Ens en parla l'alcaldessa de Queralbs, Imma Constans. Bon dia.
Bon dia.
Què significa el Santuari de la Mare de Déu de Núria pel municipi de Queralbs?
Doncs, a veure, pel municipi de Queralbs, el Santuari de la Verge de Núria és el nostre referent, diríem, de cara diríem, a l'exterior. De tots és ben sabut, doncs, que el Santuari de Núria potser podríem dir que és el segon més important, no?, dient que el primer és Montserrat i llavors és un lloc de culte on ens ve a visitar molta gent.
I des del punt de vista turístic és el principal atractiu, doncs, d'aquest municipi?
Doncs sí, això indubtablement és l'actiu turístic més important, no tan sols del municipi de Queralbs, sinó que m'atreviria a dir de la Vall de Ribes i del Ripollès.
A l'entorn d'això, doncs, s'ha creat altra activitat a la vall i a la comarca o al municipi?
Doncs sí, hem de dir que sí. El fet de que sigui, doncs, un punt turístic de molta rellevància on ens ve a visitar, doncs, milers de persones al llarg de tot l'any, tant sigui doncs, per visitar el que és el Santuari de la Verge de Núria, com també per gaudir de les activitats que just al costat es poden fer, que són doncs, a l'hivern l'estació d'esquí i a l'estiu, per dir-ho d'alguna forma, doncs, el fet d'activitats lúdiques i inclús el que es fa sempre, que és molt de muntanyisme, doncs podem dir que és un punt que dona molta vida a tot l'entorn.
Quins atractius destacaria del santuari i de la vall?
Doncs del santuari, lògicament, el que més hauríem de recalcar és en la vessant del culte doncs, el fet de tindre la Verge de Núria i la visita per part de, doncs, de moltes persones, diríem, que la seva fe doncs, els mou a visitar, diríem, aquest entorn. Entre altres persones, doncs, indubtablement, totes les persones doncs, que tenen per nom Núria i que també aprofito la vinentesa per dir-vos que hi ha una important promoció que fa Ferrocarrils de la Generalitat, que és que totes aquestes persones que arriben de nom Núria o Gil, el patró també, doncs, que poden gaudir d'un carnet que els permet pujar doncs, gratuïtament, i això és una gran opció. Per altra banda, doncs, a nivell ja deixant de banda potser una mica l'apartat religiós, doncs té un ventall molt ampli d'activitats a realitzar, tant, sobretot molt adreçades doncs, a famílies amb nens jovenets, diríem, i això que permet és que puguis doncs, passar tot un dia sense dir que et pots avorrir.
Uh-huh. Alguna de concreta d'aquesta activitat?
Doncs a Núria es poden fer, per exemple, una passejada en barca o canoa pel llac, com que és un paisatge tan idíl·lic, doncs això permet gaudir-ho des d'una altra visió. Per altra banda, doncs també hi ha una zona que hi ha un parc lúdic infantil on s'han instal·lat uns tobogans doncs, que permeten també ja als nens així, i adults, també que volen una mica més atrevits, doncs gaudir d'una atracció semblant a la que podríem dir d'un parc d'atraccions. I també el que moltes persones venen a fer doncs, és a fer petites excursions o els més agosarats doncs, ja pujar un cim, com per exemple el Puigmal, doncs, que és emblemàtic a Catalunya perquè és el cim més alt.
Quin és el perfil del turista que visita Núria i el municipi de Queralbs?
El perfil del turista és molt familiar. Visiten moltes famílies doncs, amb nens jovenets, bàsicament, i també, com no podríem dir-ho, que hi ha un perfil més de caire, doncs ho diríem, de culte, de buscar la tranquil·litat, el repòs que es pot trobar doncs, a la vall de Núria, perquè és un lloc doncs, que queda bastant aïllat el fet de no poder-hi arribar amb cotxe. Doncs també hi visiten bastant persones grans que potser fan curtes estades.
Es té un càlcul més o menys aproximat de les persones que visiten Núria i la vall?
Doncs sí, sí és un càlcul, ara no us puc dir exactament la xifra, però aquest càlcul les persones que gestionen l'accés, que són les persones que gestionen el que és Ferrocarrils de la Generalitat, doncs tenen un càlcul de les persones que accedeixen a diari a la vall. El que sí us puc dir, doncs, que per exemple ara en èpoques de màxima influència, l'estiu, ben bé el pic de l'estiu, el mes d'agost, doncs està al voltant de 1.000 a 2.000 persones diàries.
Uh-huh. Molt bé, doncs moltes gràcies, Imma Constans.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. A reveure.
A reveure, bon dia.
Bon dia.
Així finalitzem la nostra visita al Santuari de Núria amb el programa Indrets, que acabin de passar un molt bon dia.
Vols seguir-nos a les xarxes socials? Troba'ns a facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel.